Escoltes A mig matí.
Sintonia d'Oblidades per la Història, amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
I fresquet, eh?
Oi, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, noia.
Déu-n'hi-do, aquest hivern. Doncs, molt bé. Isabel, parlem d'aquestes dones que, amb tot i el talent, no?, que tenien i havien demostrat, doncs, malauradament, han quedat oblidades per la història.
Doncs sí.
I aquí estem, no?, per recordar-les.
Per recordar-les, això mateix.
Aquest és el petit homenatge, no?, que fem a totes aquestes dones.
Sí.
I, Isabel, avui de qui parlarem?
Mira, doncs avui parlarem de l'apassionant vida d'una pintora xinesa. Pan Yuliang, es deia.
Ahà, molt bé.
Però abans comentarem una mica quin era el paper de la dona a la societat xinesa.
Ahà.
I per fer-ho ens traslladarem molt enrere en el temps. Anirem fins a l'època del gran pensador xinès Confuci, que més conegut aquí amb el nom de Confuci. Aquest senyor, Confuci, va viure entre el 551 i el 479 abans de Crist, o sigui que fa uns quants anys.
Alguns.
Va ser superimportant, Confuci, i va crear una escola que era el confucianisme, no?, que va tenir moltíssima influència a la societat, a la del seu moment i a les societats que van seguir, no?, perquè ben entrat ja al segle XX, fins a aquest moment no va canviar la cosa, com ja veurem.
Mhm.
També hem de tenir en compte una idea que tenia Confuci, una creència que deia que l'absència de talent era la virtut femenina per excel·lència. O sigui que, un cop vist això, ens podrem imaginar que aquesta manera d'entendre el rol femení, doncs, a la societat xinesa durant tants i tants segles no els hi va posar les coses fàcils a les dones, no? I les va condemnar a un estil de vida en el que el principal objectiu era ser una esposa fidel i una mare abnegada. I, per tant, qualsevol manera d'expressió artística els hi era totalment aliena, no? No podien entrar. Només se'ls hi permetia una petita intrusió en el món de la cal·ligrafia.
Ahà.
I per aquesta raó no trobem noms de dones artistes a la història de l'art xinès, no? Però durant el segle XX passaran moltes coses que faran canviar la societat xinesa. I sabem que entre el 10 d'octubre de 1911 i el 12 de febrer de 1912 va tenir lloc la caiguda de l'imperi xinès amb l'abdicació de l'emperador Xuantong i l'establiment de la República Xinesa. A conseqüència d'això, va haver guerres civils, molts canvis en aquesta societat. Fins que l'1 d'octubre de 1949 es va proclamar la República Popular Xinesa amb Mao Zedong al poder. Llavors, al segle XX, podem dir que van haver dos moments que van permetre canviar el paper de les dones en aquesta societat tan conservadora. El primer moment va ser durant el moviment polític i social del 4 de maig de 1919, que va promocionar també un interès artístic, com ja explicarem més endavant. I el segon va ser durant el govern del president Mao, que, com ja sabem tots, va ser un dictador, que era un dictador comunista, no?, però que mantenia que les dones portaven sobre les seves espatlles la meitat del cel, i així ell permetia que s'incorporessin a activitats que abans els hi havien estat vetades, no?, com ara la defensa del país, el treball a les fàbriques i també la incorporació a treballs artesanals i culturals, Encara que hem de tenir en compte també que el treball artístic que es va fer en aquella època es va veure molt limitat a la ideologia maoista, no?, que imposava un art revolucionari al servei del poble seguint el model rus, dit realisme socialista. Però bé, anem ja a veure qui va ser Pan Juliang, aquesta dona xinesa que va poder dedicar-se a l'art i que va ser considerada una gran artista tot i aquests impediments. Ella va néixer com Zhang Juliang, perquè ja sabem que els cognoms xinesos es posen abans que el nom, no? Llavors el seu cognom era Zhang, no Pan. Llavors havia nascut l'any 1895 a Yangzhou, a Xina, al si d'una família molt i molt pobra. Així que va tenir una infància dura, que a més no li va durar gaire el temps d'estar amb els seus pares perquè van morir quan ella tenia molts pocs anys, no? 14, i no crec ni que els tingués, no? Llavors van morir els pares i ella doncs va quedar a càrrec del seu oncle. Però aquest oncle tampoc no tenia diners, no la podia mantenir i la va decidir-se de vendre-la a un prostíbul. Imagineu-vos.
Quin horror, eh?
Quin horror, quin horror. Va ser una decisió horrorosa, no? Terrible per una noia tan joveneta, que encara doncs, li portaria més problemes i impediments de realització personal a la seva vida, imagina't.
Tremendo.
Tremendo, sí. Però bé, el destí va permetre que un ric funcionari del govern, de nom Pan Zhuanghua, s'enamorés d'ella i decidís comprar-la al prostíbul i convertir-la en la seva segona esposa. Llavors ella es va passar a dir Pan Juliang, que és com la coneixem nosaltres.
Molt bé.
Aquest va ser una cosa extraordinària, no? Un fet extraordinari.
I sí, perquè malauradament no duria ser l'habitual, eh?
No, això és una cosa molt rara, que sembla d'un cuento de fades, no? I tot.
Sí, exacte.
Un conte de fades. Però va tenir aquella sort, no? Ella. I doncs va passar d'aquesta terrible experiència de vida que havia patit a ser una respectable senyora de l'alta societat, no? Un cop casada.
Imagina't quin canvi, no?
Quin canvi. I després, com que ella estava interessada a l'art, doncs es van traslladar a Xangai, on va passar els exàmens per entrar a l'escola d'art d'aquella localitat. Bé, doncs l'any 1921, un cop acabats els seus estudis a Xangai, Pan Juliang, financiada pel seu marit, clar, va viatjar a París per continuar la seva formació i estudiar els nous estils que sorgien a Occident. Més tard, també va obtenir una beca per estudiar a l'Acadèmia de Belles Arts de Roma. Ella va ser considerada una de les primeres pintores xineses que van utilitzar les tècniques de la pintura occidental i combinant-les també amb la tècnica de pintura oriental amb la tinta xinesa, no? Que és la típica manera de pintar, no? Doncs Pan Juliang va ser una més entre els artistes xinesos que, impulsats pel moviment polític i social xinès del 4 de maig de 1919, com ja hem apuntat abans, van viatjar a Europa amb la missió de conèixer de primera mà els diferents estils artístics que s'estaven realitzant a Occident, amb la intenció després de tornar a Xina i obrir acadèmies on els alumnes tinguessin l'oportunitat d'aprendre aquestes tècniques.
Molt bé.
Això era una cosa bona que van fer a la societat xinesa abans de les guerres civils i tot això, no? Que van haver. Així que després de passar uns quants anys a Europa, doncs l'any 1929, Pan Yuliang va decidir tornar a Xina i convertir-se en professora de Belles Arts. Primer ho va fer a l'Institut d'Art de Xangai i més tard a la Universitat Nacional de Nanking. Va estar allà, però no gaire temps, perquè el seu treball va ser durament criticat, ja que les seves pintures de models nusos, molt explícits, van impactar contra les normes culturals i els gustos de la tradicional societat xinesa. No?
Clar.
I per aquesta raó, Pan Yuliang va decidir deixar la seva pàtria finalment i tornar a París.
Que hi havia més llibertat, no?
Sí, es veu que era molt important això per ella ja, en aquests moments. I va tornar a París, on es va instal·lar per continuar la seva obra, no?
Uh-huh.
Allà, l'any 1959, va ser guardonada amb la medalla d'or de la ciutat.
Carai.
I allà també ella va continuar vivint fins la seva mort, fins l'any 1977. Bé, però malgrat l'èxit que ella va tenir a Occident, no? El treball seu era molt ben considerat. A Xina, Pan Yuliang es va mantenir pràcticament desconeguda durant tota la seva vida. Després de la seva mort, però, les autoritats xineses la van reconèixer com una de les artistes més importants de la seva generació. I actualment, la Galeria Nacional d'Art de Beijing, que és Pequín, ara es pronuncia d'una altra manera diferent, però el que coneixíem com Pequín, la capital xinesa, no? Mostra una extensa col·lecció de les seves obres, no? Ara. També diré que la seva història està narrada de manera lliure en un film xinès, Hua Hong, una ànima perseguida per la pintura, que va ser una pel·lícula dirigida per Stanley Kwan al 1995. I també hi ha una novel·la de Jennifer Cody Epstein, The Painter from Shanghai, o sigui, la pintora de Shanghai, que va sortir a Nova York el 2008, que està basada en la vida de Pan Yuliang. No? Però bueno, el fet de que la seva vida hagi estat el tema d'un film i d'un llibre no es pot considerar realment un reconeixement artístic de la seva obra, sinó més aviat de la seva peculiar vida, no? De la seva vida tan, tan espectacular. No? Ja semblava un conte de fades, no? Doncs
sí.
Clar, atreu per fer films i per fer llibres i tot això. No? I del fet també de ser la primera dona que després de tants segles de prohibició va poder d'una manera tan especial dedicar-se a l'art, no? O sigui, tot això és important i, clar, tot això va fer que li fessin aquestes coses, no?
Molt bé, per donar a conèixer, doncs,
sí,
qui va ser, també, no?
Sí, i, però sigui com sigui, no? Que quedi aquí el nostre sincer reconeixement a aquesta singular pintora, que va ser molt bona i molt interessant.
Doncs déu-n'hi-do aquesta història d'avui, no, Isabel?
Tremenda, eh?
Sí, quina vida.
Tremenda. Una vida...
Complicat, eh? Molt complicada.
Molt especial, perquè sí. No ens podem imaginar que un oncle et vengui en
no.
un prostíbul. Que
no,
fort.
No, és molt fort, molt fort.
Molt fort.
En fi, coses que passaven, no?
Coses. Inevitable. Sí.
Molt bé, doncs, Isabel, ho deixem aquí, tornem d'aquí 15 dies.
Molt bé, Marta.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.